Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC més 1 us ofereix La revolució sexual, el podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
Les coses que no diré mai no em fan cap por, no em fan cap mal. Tothom diu que vols estimar, però no tothom se pot estimar. Miro de lluny les teves flors, les del vestit que dus de nit.
Folla amics.
Dues persones que són amigues i que mantenen relacions sexuals, però que no tenen una relació de parella.
Alguns diuen que ser follamics comporta menys compromís que una relació de parella. A la revolució sexual, però, hem recollit testimonis que expliquen que, precisament, una relació així necessita molta confiança i comunicar-se constantment. Ara els comentarem.
Avui parlem de les relacions de follamics, de si podem funcionar o si estan destinades al fracàs i de què es pot fer perquè funcionin. I ho fem amb la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella Mireia Muñoz, del Centre de Psicologia Online, Mireia Muñoz. Mireia, benvinguda de nou a la revolució sexual.
Un plaer estar aquí amb vosaltres de nou.
Estàs d'acord amb aquesta definició que hem fet de follamics? Com ho explicaries tu?
Sí, podríem dir que en termes generals sí, perquè mira, si partim una mica de la base que comentem els psicòlegs que estem treballant teràpia de parella, sempre parlem d'un model que és el de Stenberg, que té aquest triangle que parla de la part de passió sexual, la part d'amistat i la part també de compromís. En aquest cas, sí que m'agradaria fer una distinció entre amics sexuals i companys sexuals, inclús tindríem l'altre que ja és més companys, diguéssim, d'emergència, aquests contactes d'agenda que és una mica potser, segons com pot ser més ofensiu, però que sí que són aquells punts molt puntuals en què contactem amb una persona. Si es manté el temps, per mi és important diferenciar si hi ha aquesta relació efectiva de confiança, perquè no sempre va implícit.
Aquest triangle que has dit són com les tres coses que ha de tenir una parella?
Són les tres coses, els tres ingredients que seria ideal que tinguessin juntament amb altres coses, òbviament, no? Seria compromís i intimitat, que és aquesta part de confiança, on ens obrim i compartim les nostres emocions, el que sentim amb l'altra persona.
I el compromís, tu creus que en una relació de follamics se'n necessita menys, hi ha menys compromís que en una relació de parella estable?
Dependrà. Mira, jo m'he trobat amb parelles que la confiança era molt baixa i que realment no compartien gaire en el dia a dia, persones molt absortes amb la seva feina, que realment es veuen puntualment un cop acaba el dia, que la relació és freda, i m'he trobat amb altres persones que, sent follamics o tenint una relació realment a nivell sexual sense aquest compromís, tenien una amistat de base que sí que compartien. Llavors, no m'agrada gaire generalitzar, crec que depèn més de les expectatives i del tipus de relació de base que tinguem. És la relació i el vincle que construïm i no tant el tipus de pràctiques que tinguem. Però sí que és cert que a més m'implico en una relació és més fàcil que em pugui obrir. I hi ha persones que pel fet de que estigui enfocat en la sexualitat únicament, tot i que hi hagi una amistat, però que ja pensem que no anirà més, potser es poden tancar com una forma de protegir-se. I és més per això.
Clar, tu creus que hi ha gent que prefereix una relació de follamics que una relació de parella precisament perquè són aquest tipus de gent que defuig el compromís o que té por de comprometre's?
Hi ha moltes persones que quan a vegades ho treballes a consulta hi ha por al compromís i a vegades fins i tot inclús surt la paraula agòbio, no? És que m'estic agobiant ja si ens estem veient més, perquè a vegades és com una sensació d'incertesa de a veure si a partir d'ara venen unes passes que no em sento preparat o preparada, i és com una forma com de terreny pantanós, però que jo estic veient com a segur, i en realitat són aquestes arenes movedisses, que potser no és el que jo vull, però és on jo puc controlar, perquè des del control també em sento una mica més segur.
Pot ser sana una relació de follamics?
Pot ser sana únicament si les dues persones estan totalment d'acord i les expectatives són comunes. És a dir, podem arribar al mateix lloc si anem pel mateix camí? Sí. Si agafem una, fem una excursió i cadascú tirem cap a un camí diferent, no ens arribarem a trobar. I això, que pot semblar molt obvi, trobem moltíssimes relacions que no es troben perquè els camins que estan portant, tot i que li posin la mateixa etiqueta, no té absolutament res a veure.
Clar, o perquè tu pots començar una relació de folla amics dient només és sexe, que també podríem parlar d'aquest només és sexe, com si no inclués afecte ni res, però que un dels dos s'enamori abans que l'altre, no? Vull dir, el que potser és estrany és que tots dos ho facin exactament al mateix moment.
Per començar, hi ha un concepte que és superimportant, que sempre mencionem a les xerrades d'educació sexual. Per mi m'agrada parlar de relacions sexoafectives, perquè la sexualitat, tot i que no tinguem un compromís de parella i no ens anem a casar ni a conviure junts, implica emocions. Per tant, compta amb això, perquè he vist moltes persones patint pel fet de no tenir contacte ni cap missatge per part de l'altra persona durant uns quants dies. A lo millor hem tingut un contacte permanentment, gradualment, i de cop i volta un ghosting, desapareix el mapa. No, és que no teníem cap compromís. Realment, per no tenir una relació de compromís de parella, significa que puguem fer el que ens doni la gana? No, aquí entraríem amb la responsabilitat afectiva. És una persona amb uns sentiments i, per tant, qualsevol tipus de contacte amb algú ja és una relació, no de parella, però és una relació. I, per tant, es mereix aquest respecte i consideració en el sentit de poder, doncs, tenir unes bases.
Clar, és que tampoc no li has de fer ghosting a un amic, no? De si preguntar-lo, parlar, deixar-li de parlar, vull dir, en qualsevol cas tinguis relació de parella estable o no, es tracta bé a la gent, bàsicament, no?
Sí, és que a vegades és com que les línies són molt fines i a partir d'aquí cadascú es posa les seves normes i, òbviament, una relació és molt personal entre dues persones, però no podem perdre de vista que al final és important cuidar-nos perquè emocionalment, tot i que no siguem una relació de parella, també podem patir si de cop i volta no tenim notícies o tenim un maltracte.
Mm-hmm. Tot això, algunes d'aquestes idees són les que recollim també en alguns testimonis com aquests, però per en aquest capítol hem parlat amb alguna gent que ens parlen dels follamics i escoltem alguna de les opinions.
Jo crec que pot arribar a haver una amistat i només amistat entre dos follamics si a cap dels dos els hi desperta emocions més profundes, que a vegades pot passar, que pots compartir sexe de qualitat i sentir-te cuidada i valorada i respectada amb un amic, no?, amb que comparteixes, amic amiga, que comparteixes sexe, sense que es desperti res més a nivell emocional. Però crec que ara el moment que a un dels dos se'ls hi desperta alguna cosa més emocional, doncs ja és molt complicat sostenir. Difícil si no coincideix que a cap dels dos se'ls hi desperta res.
Sí que crec que es pot tenir un follamigo i, de fet, bueno, he tingut i realment es pot seguir tenint la mateixa amistat. Sempre es trenca aquesta situació quan alguna de les dues parts pues no, ja no li va bé, no? Sigui perquè vol més o perquè vol menys. Però tot i així, en el meu cas, pues després vam continuar amb la mateixa situació, amb la mateixa relació. Així que sí, crec que es pot tenir follamiga, follamigo, i tant que sí. I s'ha de tenir també la mateixa confiança i molta confiança per saber dir el que cadascú vol i deixar les coses clares.
I estàs d'acord, Mireia? Tu creus que una relació de follamics es pot mantenir sempre que cap dels dos membres vulgui anar més enllà, com dèiem?
Mira, és complicat que es mantingui des de les mateixes condicions. Vull dir, una relació evoluciona i, per tant, aquesta també. Crec que al final, si s'allarga molt amb el temps, pot passar que o bé no tingui continuïtat o bé que es transformi. Transformar-se no només vol dir cap a una relació de parella, potser també doncs, de dir, mira, anem a ser amics i potser deixem la part de sexual de banda perquè coneixem altres persones, perquè les expectatives no són les mateixes, perquè ens cansem, necessitem altres coses. Jo sempre faig una revisió de quant de satisfactòria és la teva relació en aquests moments i al cap d'un temps tornar-ho a revisar perquè potser que hagi canviat. Llavors, jo crec que sí que es pot estendre temps, però quan passa més d'un any és més complicat o aquí pot ser que caiguem a vegades en aquesta dependència de m'agrada molt el sexe que tenim, però que apareguin certs conflictes interns de no és el que en realitat voldria, però com no hi ha una altra opció, em quedo aquí. No dic que sigui tots els casos, però a vegades sí que em trobo persones que viuen amb aquesta batalla interna.
Has dit quan passa més d'un any, suposo que depèn del cas, però tindries aquest barem?
Inclús abans, vull dir que no dic que s'hagi de mantenir aquest temps, perquè no podem parlar tampoc de temps estipulats, però sí que és veritat que m'he trobat amb persones que m'han comentat que ha durat molt poc, perquè ha sigut insostenible, i persones que bé perquè hi havia una molt bona amistat, o bé perquè hi havia molt d'enganxe sexual, que també podem vincular-nos i crear molta dependència des de la part sexual. Ens agrada molt la part sexual, també ens retroalimenta amb una part afectiva que tenim de base, perquè amb altres persones no ho hem trobat, no volem compromís, i això s'allarga. I aquí, quan s'allarga més temps, sí que arribarà un moment que o una de les dues persones necessitarà algú diferent o potser arribarà un punt que que tinguem aquest conflicte, com deia, amb altre tipus d'interessos.
I per resoldre tot això, suposo que la comunicació, com passa sovint amb les relacions personals, és la base, no? Perquè flueixi i funcioni bé.
Sí, és que a més, quan jo pregunto amb alguna relació perquè no ha funcionat, i no només de parella, sinó també sobretot i especialment amb relacions justament sexuals sense aquest compromís, ha sigut perquè ha fallat la comunicació. Mira, em trobava, per posar-vos exemples concrets, noies que a vegades em comentaven quantes vegades he d'escriure-li per no ser pesada, o quantes vegades ens hauríem de veure el mes, perquè clar, com no som parella, a lo millor amb això ja l'agobia. Coses que, a part de demostrar aquesta part d'inseguretat, és que ens estem angoixant i estem vivint una relació que no és des de la llibertat. Precisament, ens estem privant d'aquesta llibertat a nivell emocional. I aquí sí que és important comunicar realment què espero, què no espero, perquè això no és de parella. Això, qualsevol relació està bé que tingui uns termes. Si no, ens farem un caos mental i patirem absolutament.
Quins altres riscos té una relació de follamics? Aquesta de que doncs, un vulgui més i l'altre no? Aquesta de gent que defuig el compromís que dèiem ara?
I defuig el compromís perquè ho associen amb una falta de llibertat, que a més no té per què vinculat. Però mira, una altra cosa és que vaig llegir en un estudi que 8 com de cada 10 persones no sabia la salut sexual de la seva parella amb la persona amb la que estava. Llavors sí que és veritat que quan tenim una relació de parella ens exposem al mateix, però és veritat que si per exemple tenim no només un, pot ser que hi hagin diferents persones amb qui tinguem unes relacions sexuals mantingudes, encara pot ser que hi hagi també aquest risc a nivell sexual. Per no parlar de que a lo millor tinc, i això també passa, hi ha moments que estem vivint una relació de parella però no posant-li el nom. I arriba un moment que dius, ostres, estem tenint una rutina de parella sense posar-li el nom perquè ens espanta una mica, i això també ens priva de poder iniciar una relació per una altra banda, perquè al final estic totalment enfocat en aquella persona, però sense tenir allò que a mi m'agradaria, perquè ho hem establert així, i sense saber molt bé el punt en el que estem exactament en aquests moments.
I pot ser que d'això te n'adonis en alguns casos quan apareixen els gelos pel mig, és com, tipus, tinc una relació de follamic, però una cosa, si se'n va amb una altra, potser a mi no m'agrada tant.
Sí, això és molt comú, de que no estem molt còmodes perquè bueno, no li posem l'etiqueta, zona segura, tenim una relació, sexualment ens ho passem de conya, tenim una bona amistat, però ai, quan jo ja veig, i ja no només perquè inicis una relació amb una altra persona, sinó perquè hi ha un flirteig, hi ha un tonteig, ja no em sento en aquest punt especial com em sentia abans, on sentia que hi havia una complicitat. És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe, moltes persones diuen m'agrada perquè hi ha una amistat, perquè hi ha un sentiment, hi ha una complicitat. Llavors, quan això ja veig que és compartit amb altres persones o aquesta complicitat decau, es comencen a replantejar, diguéssim, doncs, aquest sentit d'aquesta relació.
Per tot el que estàs dient, sembla que amb les relacions de follamics hi ha més menjades d'olla i més agòbios, no? Com que en les relacions de parella estables o que coneixem tradicionals de sempre. És perquè les etiquetes que necessita la societat posar a cada tipus de relació, és perquè ens hem criat en aquesta societat on lo normal és tenir una parella estable i ja està, o per què és això?
I perquè suposo que la parella tots tenim clar què esperes d'una parella i no tenim tan clar què esperes d'un follamic, suposo.
Clar, realment em trobo, des de la teràpia de parella, que hi ha conflictes en totes bandes, perquè a vegades són diferents, però sí que canvia el tipus. És a dir, em trobo que moltes persones, per exemple, potser aquí el conflicte principal seria molt bé en quin punt estem. Clar, al principi queda com molt clar, bueno, no tenim compromís, sexualment ens veiem, penso passem bé i tal. Quan passa un temps, si es van incorporant rutines sentimentals i afectives, i a vegades em diu una persona, és que potser em convidava a passar el cap de setmana i em presentava a la seva família. Clar, arriba un moment que les línies es desdibuixen. Home, i a vegades, clar, pot passar que dius en quin punt estem i aquí entri i això passa, eh? A vegades és com, no, perquè igual com ho faria amb una amiga, ho faig amb tu o amb un amic, però clar, aquí hi ha un sexe de per mig.
Clar.
I clar, aquí hi ha és on entra aquesta part de batalla mental.
Estem parlant de molts punts negatius, de molts riscos, sí, de tot això, però també hi ha qui ens ha explicat que hi veu també beneficis en aquestes relacions de follamics.
Jo crec que es pot tenir una relació sexual amb un amic o amiga i que segueixi sent el teu amic, això és possible. Ara, hi ha un risc, que és que si una de les dues persones s'enamora o vol intentar anar més enllà i l'altre no, aquí es produeix una fricció i un conflicte d'interessos i pot ser que l'amistat es refredi o s'allunyi molt, o inclús es trenqui, perquè la persona que vol més necessita distància. Per tant, jo el que considero és que és un risc de que la vostra amistat doncs, trontolli, però també pot ser que es reforci, per altra banda, perquè us cuideu en un aspecte, no us feu mal i us seguiu volent el mateix, o un risc de que l'amistat es trenqui o es distanci. Des del meu punt de vista, si tu confies en l'altra persona, en tu mateix, en què us sabreu gestionar i que sabreu parlar honestament en cada moment del que necessiteu i del que voleu, val la pena intentar-ho, perquè el que pot arribar a passar és que tot funcioni, o que coneguis aquella persona encara més en un aspecte de la vida i teniu més confiança, o sou més complets com amics.
És a dir, que el sexe pot ser positiu per a la relació d'amistat, això pot passar.
Em fa molta gràcia aquest comentari. Estic d'acord amb ell amb la part de la comunicació, per suposat, està, és clar, és importantíssim, però clar, sembla com si estigués dient que anem a tenir sexe amb els nostres amics perquè enfortirem les nostres relacions d'amistat, no? Llavors, clar, aquí vull fer un petit matís, perquè sí que és cert que, òbviament, si la relació està consolidada, probablement ens entendrem millor i per poder parlar de les coses, del que ens preocupen, de les nostres diferències, serà més fàcil que amb una persona amb qui no tingui la confiança per expressar-li, mira, jo amb això no em sento còmode, sigui sexual, sigui sentimental. Ara bé, no per tenir sexe, enfortirem la relació serà forta o no per altres coses, no precisament per això.
Precisament aquesta complicitat que hi ha en l'amistat i aquesta confiança, i que de vegades amb la parella no tenim la confiança de dir què és el que t'agrada sexualment, que això ho hem parlat moltes vegades als capítols de la revolució sexual, entre els follamics se suposa que hi ha més coneixement del que li agrada a l'altre o més confiança i que, per tant, el sexe pot ser de més qualitat?
No sempre, eh? O sigui, depèn de lo de l'apertura que tinguem cap a l'altra persona. Sí que és veritat que hi ha persones que tenen com molt clar, mira, vinc aquí, aquesta és la funció, i per tant hi ha com, bueno, un catàleg, diguéssim, d'explicació del que volem cadascun, però hi ha altres persones, i pel que comentàvem abans, no s'obren tant perquè tenen por d'agafar-se els dits, i a vegades, doncs, encara que tingui això més a veure amb la part de sentiments, també poden tenir menys, o sigui, més vergonya o més incomoditat a l'hora d'expressar-se. Llavors, sí que em trobo una mica en els dos costats. També jo sempre plantejo, perquè al final la meva funció també, com a psicòloga, és intentar ajudar a reflexionar una mica les persones què busquen en aquesta relació. Llavors, no és tant el què, és el com. I, per exemple, hi ha persones que a vegades és com, ai, m'encanta com em tracta, o em sento pues, valorat o valorada. Llavors, és més una funció de plaer, perquè aquella persona t'atrau i tens tota la llibertat del món per tenir relacions sexuals amb aquella persona, busques una companyia, evitar la soledat, sentir-te estimat, perquè al final reps afecte i carinyo. Moltes vegades és important veure aquelles coses que potser no prenem consciència, no perquè estigui malament, sinó per adonar-nos de tot el mapa i només d'una petita part.
Escoltem altres testimonis ara, que parlem, per exemple, de, doncs, que depèn del caràcter es pot tenir, doncs, relacions de follamics que vagin bé, o també que això de l'amistat i el sexe tot alhora és impossible que funcioni.
Tindre sexe amb una amiga una vegada esporàdica i que no afecti negativament a l'amistat em sembla realment difícil, no impossible, perquè conec gent que ho ha fet i han seguit igual de bé, però des de la meva experiència personal, si no ha sigut arrel de ja estar de rotllo o estar començant una relació o alguna cosa així, sí que s'ha vist malmesa l'amistat.
No he tingut mai cap follamic i no crec que el tingui mai perquè bàsicament considero que és inviable. És a dir, jo amb una persona amb la que tinc una amistat i que és una amistat de veritat, de debò, traspassar el límit i follar, mantenir relacions sexuals, jo crec que acaba sorgint una incomoditat extrema perquè, clar, és com follem, però després quedem amb el grup d'amics per sopar o prendre qualsevol cosa. La situació és molt estranya, és rara. A més, no? Si també tens aquesta confiança amb aquesta persona i un dia t'atrau algú, no? Et comença a agradar molt o inclús vols mantenir-hi una relació sentimental, li acabes explicant, no pot sorgir certa gelosia per part seva i també tu t'acabes cohibint, no? Perquè dius, potser no li dic a aquesta persona perquè pot pensar segons què. Jo crec que és inviable i per això no la he tingut i no crec que la tingui mai.
Jo crec que sí, que es pot tenir un follamic o follamiga i mantenir intacta l'amistat, però també crec que això dependrà bastant de la personalitat o el caràcter de cadascuna de les persones involucrades en aquesta relació. Crec que ho portaran d'una manera més sana les persones per qui el sexe és una cosa física i ja està, que aquelles persones que tenen més facilitat potser per crear un vincle amorós amb el contacte físic o amb aquestes situacions més íntimes.
Creus que és així, Mireia? Que hi ha persones que, clar, quan tenen intimitat física de pell en pell amb un altre, ja creen molt vincle i hi ha emocions molt fortes allà, o depèn del caràcter de cadascú?
Depèn del caràcter i depèn també de, com parlàvem abans de l'autoengany, de les necessitats, perquè hi ha persones que precisament, a part de que tinguin un caràcter enamoradís, no vol dir que no puguin ser compatibles en poder tenir relacions sexuals sense sentiments, però moltes vegades, bueno, sense sentiments no, perquè sempre n'hi ha, però sense vincular-se amb un compromís. Però també és cert que hi ha persones que realment, tot i que a vegades no ho reconeguin, tenen moltes ganes de tenir un vincle més especial amb algú. Llavors crec que al final és molt fàcil creuar la línia, perquè a la mínima que hi ha un contacte repetit i es va mantenint en el temps, cada vegada hi ha més confiança, i com tenim una mica, i també pels mites romàntics, aquesta idea de l'amor idealitzada moltes vegades, dius, per què no? Aquesta persona que tinc a l'abast de la mà, si jo tinc aquesta il·lusió per enamorar-me, si jo he tendit a fer-ho, si les meves necessitats i els meus valors tiren cap aquí, al final miraré cap a la persona més a prop, si és possible.
Molts d'aquests testimonis que hem sentit són molt joves, o semblen molt joves. Hi ha una edat per tenir follamics? És una cosa més de gent jove? És una cosa més de gent gran?
És una cosa en general de tothom, però sí que és veritat que amb la gent jove és molt habitual, i no tan jove, però vull dir que sí que és veritat que en edats, quan conforme ens anem fent més grans, poden passar encara potser una mica més certes idees de com ha de ser una relació de parella. Poden haver més prejudicis adquirits per l'educació rebuda. Però si anem a la gent jove, també, mira, vaig llegir un estudi, però això és de fa 3 anys, de que el 50% en algun moment de la població havia tingut algun follamic sense un compromís i de més. Per tant, és molt comú, és molt factible. Potser el que canviaria és la durabilitat. És a dir, que al final, quan estàs tenint una relació, el fet de que vagis coneixent i arribi més lluny o menys, sí que dependrà del que realment jo busco i de si em sento còmode o no.
Un dels nois que m'he escoltat ens deia això de quina situació més incòmoda, no? Quan hi ha uns follamics que quedes amb tot el grup d'amics i, clar, els altres, si ho saben, es creen situacions incòmodes. Tu creus que aquestes relacions de follamics és millor que siguin secretes, que no ho sàpiguen l'entorn, o al contrari? Què creus que va millor?
Sempre penso que quantes més persones s'hi fiquin en qualsevol relació que tinguis, és pitjor, perquè al final sempre poden opinar, sempre poden haver-hi bromes, que a vegades puguin interferir. En una relació de parella, per exemple, quan tu no vols que se sàpiga, òbviament, quan ja està normalitzada és diferent, però al final és el vostre espai, la vostra intimitat, i vosaltres decidiu quan, com i de quina manera. Quan és, en aquest sentit, basada en follamics, en una relació de nivell sexual, és molt personal. Hi ha persones que al final, clar, com el comparteixen el mateix grup i no hi ha secrets, és tan inevitable que se sàpiga que jo sempre penso, quanta més naturalitat millor, perquè si es descobreix i al final intentes dissimular serà pitjor. I com a mínim, doncs, bueno, li poseu un punt d'humor vosaltres i ho viu amb aquesta transparència. Però també és veritat que una cosa és que tu decideixis explicar-ho perquè al final ho acabaran sabent, o perquè no t'importa compartir-ho, i l'altre és la pressió de ho he de compartir quan potser és una cosa que ara mateix no et ve de gust perquè no saps cap a on tirarà i evolucionarà aquesta relació.
Mm-hmm. I en aquest sentit és millor que sigui un amic de tota la vida, que sigui algú que no coneixes tant, que sigui un company de feina?
És perillós. Quan és tota la vida d'amistat, clar, pot passar que després ho pugui reconsiderar o pugui, diguéssim, transformar-se la relació amb l'amistat que teníeu, però tot i així que sigui com abans, és difícil, bàsicament perquè, a part de que les relacions evolucionen, depenent del contacte íntim que tinguem amb aquella persona, és que percebem aquella persona de manera diferent. Té informació nostra, ja no només del nostre cos, sinó del que hem compartit també, és una altra apertura. Llavors crec que al final, no dic que sigui un desconegut, està bé que a vegades hi hagi una base de confiança, però aquelles amistats que són com germans o que portes tota la vida, has de ser conscient que després, doncs, potser no pots tornar al mateix punt i has de valorar una cosa cap a una parella, te n'adones que al final, doncs, és una persona que t'agrada i no vols quedar-te amb aquella espineta. L'altre és tan important que sigui aquesta persona concretament, perquè potser podem establir un vincle sexual amb altres persones i aquella amistat, doncs, potser mantenir-la amb l'essència si ja t'agrada tal i com és aquesta relació ara mateix.
I tenim un altre testimoni d'una noia que ens explica això.
Yo no he tenido follamigos, o sea que no tengo ni idea. Lo único es que con un amigo sí que es verdad que nos enrollamos en mi casa, pero en plan besos y tal, o sea, tampoco fue la cosa a más. Y a día de hoy somos amigos, no somos amigos íntimos, nos vemos de uvas a peras y estamos bien y tal, y ya está, ¿sabes? Pero es eso, no es un amigo cercano, o sea, era un amigo de la pandilla, ¿sabes? Y cuando me lo encuentro, pues estamos como si no hubiese pasado nada, o sea, de guays.
A veure, això és una relació de follamics i només hi ha hagut petons.
Hi ha graus en la follamistat, també, de petonets només, o sexe, no?
Clar, això seria una... O sigui, quan és un moment puntual, és una relació d'amistat, que han tingut un contacte sexual o de petons, perquè és un moment concret. Per una relació que es refereixi més a follamics és que es manté el temps, és a dir, que és una forma regular en què el vostre contacte no és només des de l'amistat, sinó que estem compartint una intimitat física entre els dos. Per tant, si és un moment puntual, és una experiència que heu viscut. Però aquí potser, jo no sóc molt partidària de posar etiquetes, però sí que a vegades posar noms ens ajuda a identificar el punt en el que està la nostra relació. Aquí el que passa és que el punt continua sent amistat, simplement va haver-hi aquell episodi.
Mm-hmm. Clar, moltes parelles, que potser ens estan escoltant, van començar a ser follamics, no?
Sí, la diferència és que moltes vegades quan comencem una relació no sabem cap a on evolucionarà aquella relació i, per tant, en certa manera és normal que bueno, anem veient. Jo aquí faria també un incís amb el terme fluir, perquè avui en dia està molt de moda, i jo sóc la primera que l'utilitzo, no? Que moltes vegades bueno, doncs anem fluint a veure com va, no amb el tema de parella, sinó en general amb moltes coses per no tenir una part rígida o de control. Però una cosa és això, i faig la conya de, i l'altra és que sembli això com el riu Llobregat, no? Que això, el tema de que va fluint vagi una mica sin ton ni son, diguéssim, sense cap tipus de direcció. Perquè moltes vegades des d'aquí, el que parlàvem abans, estem deixant de considerar l'altre. És com anem fluint, i el anem fluint no és, escolta, ara és aviat per prendre decisions, no ens coneixem prou, sinó que s'utilitza des del desinterès de, mira, jo al final faré el que em doni la gana. I això tampoc és egoista, vull dir, no és just. Per tant, si ho enfoquem des del anar-nos coneixent, està bé, perquè no podem establir potser una relació amb uns paràmetres sense conèixer-nos prou, però compte que realment no sigui una excusa per quedar-nos amb una relació que no anirà més enllà i, en canvi, per l'altra sí que ho faria.
Hem parlat amb Mireia Muñoz, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella del Centre de Psicologia Online. Mireia Muñoz, gràcies per aquesta estona amb la Revolució Sexual.
Un plaer, com sempre.
I avui acabem proposant-vos un llibre, El porno no mola, i ara entendràs per què, de la il·lustradora Cristina Torrón i la psicòloga especialitzada en educació sexual, Anna Sàlvia.
Un llibre dirigit a nens i preadolescents on s'explica amb dibuixos i arguments molt clars per què el porno no és una bona idea a edats primerenques. Ens ho ha explicat una de les seves autores, Anna Sàlvia.
En aquest llibre expliquem als nois i noies què és el porno i com els afectarà, perquè així puguin prendre les seves pròpies decisions. Va dirigit a preadolescents i adolescents a partir d'11 anys amb l'objectiu d'arribar abans de que comencin a consumir-ne. Però de ben segur que ajudarà a moltes famílies i professionals a parlar-ne i a prendre decisions per protegir els menors. A tots plegats us expliquem 5 raons per les que el porno no mola i molts recursos per evitar que el porno es converteixi en el principal educador sexual de les noves generacions.
El porno no mola i ara entendràs per què, l'edita Montena.
I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut
i bon sexe.
RAC+1 us ha ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de so de Salva Coromina.